Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb Jordi Carretero, nostre estimat tècnic de so, i Jordi Vilajosan, el que us parla amb ganes, il·lusió i amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Carlos Espinosa, vicepresident del Col·legi de Podologia de Catalunya, sobre la podologia i les persones grans. I després tindrem una xerrada amb Alicia Caso, del Yoga del Somriure, sobre la gestió de les emocions. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem més gran ser gran. Bon dia, senyor Carles.
Bon dia, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. No és ni el fill ni el net del jugador de futbol, però abans de tot, un petit consell de salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix, amb la màxima disminució dels factors estressants, i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa. Quan aquesta o bé resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
Carles, i el tema del dia, què estàs preparat?
Doncs avui, en el tema del dia, a mi de tant en quant m'agrada portar alguns estudis que vaig llegint, i avui porto un estudi que ha fet la Fundació Mutua de Propietarios, que parla, que es titula Estudio Preocupaciones ante una vejez próxima, i parla sobre dades importants que preocupen a diferents persones, en concret a dues persones. Per un costat, a la gent de més de 75 anys i als que viuen amb més amb gent que té més de 75 anys. Són aquests dos tipus d'encastats, per dir-ho així. La pregunta clau és què els hi preocupa, i més tenint en compte que aquestes preocupacions aniran a més, no perquè a la mateixa gent li preocupin més coses, sinó perquè actualment ja sap que cap a l'any 2055 un 25% de la població a Espanya tindrà més de 70 anys, amb la qual cada cop hi haurà més gent preocupada, per dir-ho així. I què els hi preocupa? Doncs diferents coses. Primer de tot, hem de tenir en compte que, segons aquest estudi, destaca que un de cada tres espanyols està bastant preocupat per la seva vellesa, tot i que podríem dir que un 43% d'aquest 1 de cada 3 estan pocs preocupats i un 11% ni hi pensa. El que és destacable, em sembla bastant curiós si més no, que és que els més joves, els que tenen de 18 a 24 i els de 65 a 74, són els que mostren una preocupació menor. És a dir, els dos pols de la societat, els més joves i els més grans, són els menys preocupats. Suposo que quan et pilla, t'agafa molt lluny, no hi penses. I quan ja hi ets, ja dius, però ja hi soc, no em preocupo tampoc amb accés. Sigui com sigui, el que també em sembla important és el fet que dintre d'aquestes preocupacions, quasi un 40% de les persones el que els preocupa és arribar a final de mes. I quan toquem la pela, aquí ens afecta a tots. De fet, diuen que un 40% de les persones encastades de més de 75 anys tenen alguna dificultat per arribar a final de mes amb els ingressos que cobren de la pensió, encara que sigui a vegades ocasionalment. I un 43%, a més, té problemes afegits per poder respondre a despeses imprevistes. Sigui com sigui, el que hem de tenir en compte amb tots aquests estudis que es fan, en aquest cas de la Fundació Mutua de Propietarios, és que a vegades pensem, i això és molt important, una dada important, que quan una persona gran viu amb els seus fills, això el beneficia a nivell econòmic, que parlàvem ara de que van justos. I moltes vegades, Jordi, no és així. Per què és? Perquè moltes vegades, quan algú té 75 anys i té un fill que pugui tenir 40, 50, més o menys, moltes vegades diu aquest estudi que el motiu pel qual aquest fill viu amb una persona gran és perquè el fill no té feina. És a dir, que té 50, l'han fet fora de feina, per tant, amb la pensió de la persona gran han de pagar, han de donar de menjar més gent, inclús a vegades també més nets. Per tant, el que fa aquest estudi és el fet de que no pensem, i és important, que fer a vegades pinya familiar és sempre bo, en aquest sentit econòmic, perquè pot ser que darrere hi hagi una problemàtica que pot ser que el fill, com diem, no tingui feina, per tant, la pensió hem d'alimentar més gent.
Gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
I avui, Carles, quina entrevista ens tens preparada?
Doncs avui, Jordi, comencem parlant de podologia, l'entrevista, i parlem de podologia amb Carles Espinosa, que és vicepresident del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
T'hem convidat per parlar d'un tema important, perquè aquí al programa portem molts anys parlant de residències, parlant de gent gran i també parlant de temes que tenen relació amb gent gran, però encara no hem pogut encara dedicar mai un temps, una estona, una entrevista, a parlar d'algú tan important com pensem que són els peus de les persones i en concret de les persones grans. Per tant, crec que la primera pregunta obligada que tinc per fer-te és per què parlem de podologia geriàtrica?
Doncs mira, la podologia geriàtrica nosaltres es considerem com una especialitat, no? És igual que parlem de podologia esportiva o podologia pediàtrica, no? Uh-huh. Parlem de podologia geriàtrica perquè entenem que el peu de la persona gran té unes característiques especials que bueno, doncs que requereixen aquesta atenció especial, valga la redundància, no? Nosaltres no ens agrada parlar de... Encara que la nostra especialitat sigui el peu, nosaltres considerem la persona gran, doncs, té un peu que té unes característiques especials. Quines són aquestes característiques especials? Doncs, bueno, tothom sap que amb l'edat doncs, es produeixen uns canvis metabòlics, neurològics, tipus de inclús psicològics, doncs, que ens pot afectar a qualsevol part del cos. I el peu no està exempt d'aquests canvis. No?
I entenc que llavors, és a dir, parlem de que en els peus de les persones grans s'hi produeixen o hi ha una sèrie, per dir-ho així, de condicions o a vegades també afeccions que en una persona que potser tingui 30 anys no passa, oi? Llavors,
sí.
En relació amb això, el que et volia preguntar és, si ens centrem, com diem, amb el peu de la persona gran, quines malalties tenen més incidència?
Doncs mira, sobretot malalties a nivell de degeneració articular, per exemple, no? Tot un procés d'artrosis, artritis, doncs té una afectació especial en aquest segment de la població. ¿Vale? A mesura que ens fem grans, doncs les articulacions doncs, van perdent la seva funcionalitat, es van sobrecarregant i apareixen aquesta degeneració que podem traduir com una artritis, una artrosis, deformitats estructurals, el típic juanete, no? El típic juanete, doncs és una deformitat de l'articulació que és molt típica en les persones grans. No només, no és exclusiu de la persona gran, però sí que és veritat que la incidència és molt elevada en aquest segment de la població. També canvis degeneratius a nivell de les articulacions del pit, el dit en urpa, el dit en martell, tot això té relació amb bàsicament amb l'edat. La pèrdua, per exemple, la pèrdua d'elasticitat de la pell, totes aquestes malalties, aquestes típiques durícies, i perquè la tosis que nosaltres diem a nivell científic, tenen relació amb una pèrdua d'elasticitat, pèrdua d'hidratació de la pell, pèrdua de qualitat, podríem dir, no? d'aquesta pell. Evidentment, hi ha uns canvis vasculars, el reg sanguini doncs, té més dificultat per arribar a les zones més distals del cos, com són els peus, vale? Per una degeneració arterial pròpia de l'edat, és a dir, no cal parlar d'una... No cal que una persona estigui, tingui una patologia vascular perquè tingui aquests canvis que es tradueixen en, aquest, en tot això que estem parlant, no? De brícies, d'ull de boll, tot això té relació.
I hi ha també una afecció que jo vaig... que he llegit bastant per internet, no sé si és únicament exclusiva de la gent gran o li passa a més gent, que és el peu diabètic. Ens pots explicar què és això?
Sí, hi ha un tipus de diabetes que és la diabetes mellitus tipus 2, que bàsicament ja és una afectació a persones grans. Vale? Aquest tipus, la persona que té aquesta diabetes té un risc potencial de patir conseqüències patològiques, no? Inclou la infecció, les úlceres, hi ha una destrucció a nivell de teixits. Quan, per resumir, quan el nivell de glucosa en sang és elevat i es manté en un llarg període de temps, hi ha un deterioro dels petits vasos sanguinis i dels nervis. Llavors, què és el que passa? Doncs que és molt fàcil que una petita ferida se'ns infecti, aquesta infecció es pot complicar, pot retardar la curació, inclús el pot acabar amb el més greu, que és a nivell d'amputació, no? És a dir, hi ha estadístiques que el 70% de les amputacions no traumàtiques és conseqüència de la diabetes, no? D'un peu diabètic.
I a dia d'avui això passa molt, aquestes amputacions, o ja no tant?
Per sort, cada vegada es fa menys, vale? Per sort. Cada vegada es fa menys perquè hi ha un programa de prevenció que el Col·legi de Podòlegs i conjuntament amb el CatSalut que es porta a terme, que són visites a nivell de les consultes privades de podologia amb pacients diabètics derivats d'atenció primària, derivats dels CAPs. Llavors, la persona diabètica acudeix regularment al servei d'infermeria del seu CAP i fa aquest servei, aquest servei d'infermeria, fa una valoració d'aquest pacient i ens l'envia al podòleg, si és que ho creu adient, perquè nosaltres fem aquesta primera intervenció en quant a prevenció. Bàsicament, fem prevenció. El fet de fer prevenció, cada cop les estadístiques ens estan dient el nivell, la incidència d'amputacions a nivell d'extremitat inferior, a nivell de peu, es van reduint. Malauradament, encara tenim aquestes incidències, pel nostre gust, més elevades, però per sort es van reduint.
I tu, però, consideres que, tornant, ara deixant de forma més específica això del peu diabètic i parlant en general de la podologia, ara se m'està ocorrent preguntar-te, tu penses que la gent en general està conscienciada que igual que va un cop a l'any o dos al dentista mínim o cada X temps a un servei en concret, la gent, i en concret la gent gran, va sovint al podòleg o la gent gran no hi va massa?
El segment de població més important en les nostres consultes és la persona gran, d'acord? Pel nostre gust, hi ha poca. Encara falta més educació sanitària, encara falta més educació a nivell podològic per tota la societat de la importància de la cura dels peus. Penseu que qualsevol malaltia vascular, de malaltia de la pell, malalties sistèmiques que tenen afectació a la pell, virus, fongs, es pot produir en el peu. I això és una cosa que no encara la societat en general no ho té massa assimilat. Tothom té clar que en un cop, una altra cosa és que es pugui a terme, no? Però que és convenient i és aconsellable d'un cop al dentista, al odontòleg a l'any, no? Com a mínim, no? Per fer, encara que no et faci mal res, encara que no tinguis cap patologia o que no t'hagi passat absolutament res, és aconsellable, no? Doncs el peu, o sigui, els podòlegs, la visita a la consulta dels podòlegs hauria de ser una cosa molt, 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 molt similar, per no dir idèntica, no? Encara que tu no tinguis cap o no detectis cap patologia o cap, no et tragui mal res, parlant clar, sí que és molt aconsellable anar al podòleg com a mínim un cop a l'any perquè et faci una valoració de com està aquest peu, de quin és l'estat, perquè nosaltres podem fer detecció reduccions de precoç de problemes vasculars, per exemple, no? O problemes de patologies de les ungles, que es donen moltíssim. Hi ha tractats de dermatologia que només parlen de les ungles, de peus, no? És a dir, hi ha molta patologia dermatològica, molta patologia vascular, molta patologia osteoarticular que la podem detectar i que pot començar a nivell de peu.
I ja també, fem ara un petit parèntesi, perquè t'hem convidat com a vicepresident del Col·legi de Podòlegs de Catalunya, ja, però també tu tens una consulta pròpia. Et volia preguntar si ens volies dir ara aquí per tota la nostra audiència el telèfon de contacte i on la tens per si et volen contactar.
Bueno, al Col·legi de Podòlegs es poden contactar directament. ¿Vale? El correu és podocat@podocat.cat i es poden dirigir allà i qualsevol, jo estic segur que qualsevol podòleg, podòloga, doncs els atendrà perfectament. Vale. Allà tenim a la pàgina web hi ha un llistat de podòlegs que estan oberts, és a dir, tu ficant el codi postal del teu districte, de la teva ciutat, et sortirà el llistat de podòlegs que tens més a prop.
Vale, és a dir, que entenc que si algú vol saber quins podòlegs exerceixen de forma oficial i estan a la zona de Catalunya, entrant a la pàgina web del Col·legi de Podòlegs, poden posar el codi postal i mirar quins li queden més a prop, oi?
Correcte. Això sí que faig aquesta recomanació de que mirin que el seu podòleg, el seu... sigui col·legiat, eh? Allà on li vagin a prestar assistència, doncs que estiguin col·legiat, perquè tenim un problema com a moltes professions sanitàries, malauradament, que és un problema d'intrusisme, no? És a dir, no és el mateix l'estètica del peu que la cura dels peus. L'estètica del peu està molt bé, però no es pot tractar, no poden tractar patologies. I a les consultes podològiques es tracten, bàsicament, patologies. I es detecten patologies i es fan tractaments adients a la patologia presentada pel pacient. Llavors, un consell a nivell de la població és això, i ho poden fer tranquil·lament, eh? Fer una consulta o per telèfon al col·legi, trucant al Col·legi de Podòlegs, o bé via web, per la pàgina web del col·legi, que s'assegurin que el seu podòleg o podòloga estigui col·legiada. Això és fonamental.
Doncs prenem nota i en un minut i mig et volíem fer l'última pregunta, sé que és ficar-te una mica de pressa, però estem ben segurs que ho podràs fer, que és, ens podries donar en un minut i mig alguns consells importants per millorar la salut dels nostres peus?
D'una manera molt esquemàtica i molt ràpida. Bàsicament, per les persones grans, la higiene del peu, rentat amb aigua sabó, aigua tèbia, perdó, amb un pH, sabons de pH neutre, s'ha d'hidratar els peus, amb cremes específicament per la pell del peu, no té les mateixes característiques la pell del peu que les altres zones del cos. Evidentment, una alimentació sana, un exercici moderat, evitar el sobrepès, tot això ens ajuda a repercutir en una bona qualitat a la salut del peu.
I en quant a aquests consells, així ràpids, algun que tingués a veure també amb el calçat, algú que a vegades no hi pensem i que és important?
Sí, és molt important també. Nosaltres mirem el calçat no com una peça de moda, sinó com una eina que ens pot ajudar fins i tot als nostres tractaments, per exemple, amb plantilles, no? Com ha de ser una sabata àmplia, còmoda, amb una sola que tingui capacitat d'amortiguació, amb un taló que no sigui massa elevat. Ha de ser flexible, ha de ser, si pot ser, amb materials naturals, de manera que ens afavoreixin la transpiració del peu. Si compleix, la sabata compleix tot això, per nosaltres és la sabata ideal. El color, la forma, tot això...
Aquí ja no ens hi posem, no?
Nosaltres no ens hi posem, exacte.
Doncs Carles Espinosa, vicepresident del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, moltes gràcies pel teu temps i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, recordes que fa unes setmanes vam parlar d'anècdotes en revistes de feina?
Sí.
Doncs em vull dir avui unes poques més, com vaig comentar, vam treure del portal InfoJobs, i la primera que vull comentar diu el següent. En mi primera entrevista estaba tan nerviosa que pasé 20 minutos en el baño preparándome mentalmente antes de entrar. Me salió muy bien, pero cuando salí me di cuenta que iba arrastrando un trozo de papel higiénico en el zapato. No fui la única que se dio cuenta. Un otro dijo, fui a una entrevista de trabajo en la que no estaba el entrevistador. Se olvidó de mí y de otras 10 personas. Eso me sembra bastante fuerte. Otro dijo, en una entrevista me preguntaron si sabía cocinar, qué cocinaba y si era vegetariano. Digo, la entrevista era para una oferta de contable. Nunca entendí el porqué de esas preguntas. La segunda dijo, en una entrevista me pregunta la mujer si tenía pareja, le digo que no, y la siguiente pregunta es, ¿te estás planteando buscarte un novio cubano? Y yo respondí, pues no sé de dónde será mi próximo novio. Su respuesta fue, como sea cubano, aquí no trabajas. Esto es una moda y a mí las modas no me gustan. I la una que em sembla bastant curiosa és, per acabar, una que diu el següent. En una entrevista para un puesto de administrativa en un despacho de abogados me preguntaron con qué animal me identificaba. Les dije que con un delfín. Fue el primer animal que me vino a la cabeza porque me acordé de la canción de Bailar Pegados de Sergio Dalma y acerté. Estuve trabajando año y medio con ellos y me enteré después de que ese animal era el que más le gustaba a los recursos humanos.
Genial.
A vegades dir que el que et sobta et pot donar una feina, està clar.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui, Jordi, a la consulta vull parlar molt breument d'Alzheimer, però el que vull parlar és de la història de l'Alzheimer. Perquè jo personalment no la coneixia i com es va descobrir, com ha anat molt ràpidament. Fer com un viatge a la història. Vull començar explicant que la primera persona diagnosticada amb aquesta malaltia va ser una mestressa de casa alemanya que es deia August Deter. La senyora Deter va ser ingressada el 1901 en una institució psiquiàtrica de Frankfurt. Quina edat tenia? Et pots preguntar. 51 anys només. 51.
Wow.
I la van ingressar al seu marit perquè diu que no la podia cuidar més, no es veien capaç de cuidar-la. Durant la primera part de la seva estança en aquest centre, el metge que va recopilar la informació i que la va atendre va ser el metge i neuròleg Alois Alzheimer. La seva bona feina i el seguiment del cas va permetre revelar a la comunitat científica una patologia nova que inicialment podíem dir que es va denominar com la malaltia de l'oblit i que posteriorment es va prendre el nom de l'Alzheimer. Segons va detallar el doctor Alzheimer la malaltia com va començar, és a dir, com anava. Primer de tot, va començar, com tots coneixem, amb problemes de memòria i va acabar agreujant-se amb deliris i crits durant les nits. Va ser un cas, una persona, que el doctor Alzheimer li va afectar molt i va haver-hi molt capficat, inclús va gravar converses amb ella, tot el que va poder ho feia, perquè era totalment desconegut. El 9 d'abril de 1906, August Deter va morir i el doctor Alzheimer, que ja no treballava en aquest moment en aquell hospital de Frankfurt, treballava a Alemanya, va demanar a l'hospital que passés la seva investigació, sisplau, li portessin al servei i també li portessin a l'historial de la senyora per tal de seguir estudiant. El que és curiós és que durant els anys 70 del 1970, fa tampoc tants anys, fa uns 50 anys més o menys, encara es pensava que era una malaltia freqüent amb gent gran, però que, tot i així, els problemes de memòria, a l'any 1970 i Rodalies, encara es pensaven que era una demència senil, és a dir, que fer-se gran implicava directament tenir problemes de memòria. I no ha sigut fins a l'última dècada, dues dècades, que hem descobert el què passa al cap de la persona que té Alzheimer, i és degut a una proteïna que es diu beta-amiloide i una altra que es diu tau, i que fan com uns dipòsits i fan unes plaquetes dintre del cap i és el que porta el que fa que tinguem Alzheimer. Per tant, tot va començar amb aquesta senyora alemanya i tot va començar també amb el doctor Alzheimer, que va ser qui va començar aquesta investigació fa ja quasi 120 anys, més o menys.
Moltes gràcies, Carles. Molt interessant.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Esgrança Gran. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Encara que hem arribat al final de l'Esgrança Gran, continuem amb temps de benestar.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem a Eixos de felicitat. Bon dia, Alicia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, bona hora, senyora Alicia Caso, que mai sé si tinc que dir bon dia, bona tarda, perquè com és la 1:30, moltes vegades, depèn del programa, dic bon dia, depèn del programa, dic bona tarda.
Doncs pues bon dia i bona tarda.
Però realment la veritat és que estem ja en ple estiu, amb una calor important, que és el que toca per aquestes èpoques. I a l'Alicia li vaig demanar, quan va vindre fa un mes, és dir, com podem gestionar les nostres emocions mirant el nostre cos, que va ser l'última cosa del programa de fa un mes que ens va comentar. La nostra postura corporal és una forma de comunicar-li al nostre cervell, al nostre ment, a la nostra essència, com estem. I si forcem el canvi, doncs encara que estigui fotut, li estic dient, ei, estic bé.
Sí, sí.
És així?
És així.
Llavors, ara que estem en l'estiu i que molts de vosaltres, dels nostres oients, estaran més relaxats o a punt de fer vacances, realment l'estiu doncs, ens convida una mica a reflexionar i a provocar canvis, que en el dia a dia moltes vegades és molt més difícil. Explica'ns una mica això, com el cos es comunica amb el nostre cervell, amb la nostra essència.
Doncs és que, clar, de la mateixa manera, jo us vaig explicar l'altra vegada, no?, que el nostre somriure li diu al nostre cervell que estem bé, doncs d'aquesta mateixa manera el nostre cos, o sigui, li estem dient coses al nostre cervell. Llavors, normalment, quan estem tristos, quan estem enfadats, quan estem cansats, la postura corporal com és? És com d'encogiment, no? O sigui, anem cap a baix, el cos està encongit, el cap també va cap a baix, depenent de la nostra emoció que tinguem, si vols en parlem cadascuna d'elles, per exemple, estem tristos, el cap cap a baix, això segur. I sí, estem mirant a baix i estem com encongits en la nostra pena o en allò que estem pensant. La primera cosa és prendre atenció de què estem pensant. No? O sigui, estar vigilant què pensem, no? Per a veure si podem modificar aquest pensament o no. Però també una que és molt fàcil és prendre consciència de com tenim el cos. Llavors, només canviant la nostra postura, si estem així com agachats i amb el cap cap a baix, només aixecant una miqueta el cap i posant una postura corporal doncs, més recta, els ombros ben alts, i mirant una miqueta, o sigui, la posició es mira una miqueta cap a dalt, llavors el nostre cos li diu al nostre cervell que estem bé. I tot que sembli una tonteria no ho és pas. N'hi ha estudis científics, això, o sigui, no m'ho invento, N'hi ha estudis científics. Llavors, de repent el nostre cervell comença a fabricar aquestes endorfines, serotonina, oxitocina, és a dir, que és com de repent estem bé, o sigui, estem modificant la nostra emoció i el nostre sentiment una mica només amb la posició corporal. Lògicament, si a més prenem consciència de què estem pensant i intentem parar aquest pensament, es poden parar de diferents maneres. Una és rient, que sempre ho aconsello, exercitar el riure, i una altra pot ser doncs, dient, anem al punt zero, no? Que pot ser doncs, dient paraules d'alta vibració, com pot ser repetint una paraula, com pot ser gràcies, o com pot ser amor, o jo sóc amor, o alguna paraula que ens vibri, que sigui, però que sigui això, una paraula que sigui d'una vibració bona, no? Tipo aquestes, amor, gràcies, t'estimo, m'estimo. Llavors, això és com si fos una meditació, és a dir, és una paraula tipo mantra, no? És dir-la dintre nostra, o sigui, no fa falta que sigui en alt, sinó podem dir gràcies, 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 gràcies. És com un mantra per parar un pensament que no vulguem, perquè tenim la tendència d'estar pensant allò que no volem a la nostra vida. En lloc de llavors, un exercici molt bo és agafar un paper i posar-se davant del paper amb un bolígraf o llapis i dir què és el que vull a la meva vida, perquè no ens ho plantegem, ens plantegem què és el que no volem. I llavors, si estem pensant tota l'estona en el que no volem, també podem provocar que anem cap allà, cap al que no volem. I si el que nosaltres volem és una altra cosa, doncs pensem en allò que sí que volem. I tornant al tema emocions, per exemple, quan estem enfadats, què fem? Doncs el primer és que el ceño, fruncir el ceño.
Fruncir el ceño, exacte.
Que no sé com es diu en català.
Jo tampoc.
Però és el gest aquest, que inclús la fa com una arruga, sí. Això li diu al nostre cervell que estem fatal. I el cos també, enfadat, és com tot en tensió, no? Ens posem en tensió, els punys tancats, doncs això ens tens... és que ja està clar, no? Ens està tensionant. Es fabrica molt de cortisol. El cortisol és molt dolent pel cos. Una mica és necessari, però molt de cortisol ens pot fer enfermar. I posar-nos malalts, llavors, per contrarrestar això, primer, la postura corporal, adonar-se doncs, que estem en tensió, baixar aquesta tensió, relaxar una mica el cos, doncs començar, doncs, això, el cap a dalt, i llavors li estarem dient al nostre cervell que estem bé.
Llavors, seria necessari tindre més vidres per casa i pel despatx, per anar veient la nostra...
Vidres, miralls, sí, sí.
Podria ser bo?
Sí, sí, perquè així és una manera com de recordatori, perquè si tu passes i et veus amb la cara d'enfadat...
O ajupit, o...
O mira, ja que tenim tants telèfons i que la gent està molt amb el telèfon tota l'estona, que es posi com si anés a fer un selfie i veure la cara que estàs posant en aquest moment. Doncs adonar-se'n d'això... fa que pensar. Si et veus la cara i veus que estàs amb una cara que no vols, que tu no te faries una foto així, llavors sí. Canvia-la.
Llavors, una pregunta, perquè això moltes vegades ho he sentit. És important gestionar contra les emocions? És a dir, evitar emocions negatives? O algunes vegades les tenim que deixar, les tenim que integrar i passar-les?
A veure, les emocions s'han de sentir i s'han de passar. És a dir, si tu t'enfades, lògicament, és necessari enfadar-se també. És necessari estar tristos. És a dir, l'única cosa és no enganxar-se en aquella emoció, no quedar-se'n allà. O sigui, tu has de transitar qualsevol... O sigui, n'hi ha vegades que venen coses a la vida que són importants i les hem de transitar una
Llavors,
mica.
Llavors, explica'm una mica què significa transitar amb una emoció negativa.
Doncs, a veure, jo, per exemple, si un dia el tinc dolent, i també n'hi ha vegades que també és bo deixar-se passar, no? És a dir, doncs mira, aquell dia que dius, mira, doncs avui no faré res, estaré en el sofà, també pot ser un dia, el que passa que no te quedis dos dies, tres dies, perquè llavors pots anar cap a una depressió, o si estàs... Si és amb un enfadament, no aconsellaria estar molta estona perquè estàs creant tantes coses dintre del teu cos que no són bones per tu, que això el millor és transitar-ho de seguida. Transitar-ho, em refereixo, és viure aquell moment, viure aquella sensació i després adonar-te'n de si és tan important la cosa o que aquell enfadament te l'estàs quedant tu. Si és una cosa que t'ha fet una altra persona... l'altra persona, perquè tu estiguis enfadat, amb ell li donarà igual, és a dir, però el que ho està passant malament ets tu, llavors adona't d'això, treu aquell enfado i comença a fer qualsevol cosa que tu te vagi bé per tornar al teu estat de benestar.
I una pregunta, Alicia, tu parles amb les teves emocions, les positives i sobretot les negatives?
Suposo que sí que ho faig.
És perquè... que a mi, com tu saps que jo faig constel·lacions, moltes vegades els dic als participants, parleu amb la vostra emoció. Si és una emoció negativa, parla, sí. L'acceptes, li dius que l'estimes, l'integres, i com dius tu, no t'enamoris d'una emoció negativa. Clar. La despedeixes tranquil·lament, amb tot l'amor possible, i veureu, i direu, és que Jordi, és que al final aprendrem una mica com si estiguessis boig. No, parla amb la vostra emoció.
Sí, i inclús amb les nostres cèl·lules, També és molt interessant parlar amb les nostres cèl·lules, perquè en cada cèl·lula està tota la informació nostra del nostre cos. Llavors, quan, per exemple, tenim un dolor o el que sigui, també és bo com intentar connectar amb aquelles cèl·lules, amb les emocions i tot això, i dir, puc estar bé. N'hi ha una cosa que a mi em va xocar molt, i és un vídeo que vaig veure d'un nen petit, que deia que allò que practiques és en el que et converteixes. I deia, si estàs enfadat i practiques estar enfadat, te convertiràs en una persona experta en enfadar-te a la vida. I qualsevol motiu serà bo per estar enfadat. Si tu ets una persona que ets alegre i que practiques l'alegria, qualsevol cosa trobaràs alegria. És a dir, que prendre consciència d'on estem, és a dir, si estem més en pensar en coses alegres o en estar en coses tristes o en estar enfadat, doncs prendre consciència d'això també ens portarà a ser experts en estar bé o en no estar bé.
Vale, ara farem uns moments de publicitat i tornem amb Alicia Caso.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem aquí amb Alicia Caso, ioga del somriure. I mentre està passant l'anunci, li preguntava, puc preguntar, i ja està comptant amb els dits, quines emocions podem tindre, les bàsiques,
però sobretot... N'hi ha moltes.
Sí, però quin consell ens dones per cada emoció? Per exemple, per la ira.
Per la ira, per la ràbia, doncs sobretot això que hem parlat, no? El fer-se conscient realment de per què t'ha vingut aquesta ira, o sigui, adonar-te'n de per què sents això. I si és una cosa que realment l'has de sentir o ja ha passat, és a dir, n'hi haurà una cosa que t'ha portat en això, però ja la podem deixar anar? Llavors, fer-se conscient d'això és molt bo, no? Fer-se conscient de que ja la podem deixar anar i sobretot d'això que hem explicat fa un momentet, no? Adona't de com tens el cos i modifica la teva postura, la teva atenció, i segur que això va cedint i va marxant.
Tristesa. Avui em toca un dia d'estar trist perquè tinc algun record que em provoca aquesta tristesa, o pur i simplement, que a mi passa moltes vegades, sobretot després de la sessió de tarda, ho tinc a dir en castellà perquè era l'època que jo ho veia, que només hi havia dos cadenes, la primera i la segona, estic trist.
Vale.
I no sé per què estic trist.
Va. Si no n'hi ha un motiu en específic i tot això, doncs es pot modificar primer, ja hem dit, no? Si la tristesa també ens porta a tenir el cap més a baix, el cos més encongit, com hem parlat, llavors la primera cosa és, igualment, aixecar una miqueta el cap, posar la postura correcta, i jo una manera molt fàcil de modificar la tristor és practicar el riure, és a dir, com el podem exercitar, doncs començar amb un somriure, fer-nos conscient de que no necessitem un motiu, no necessitem tenir ganes de riure, simplement decidim en aquell moment que anem a riure per modificar la nostra emoció. Mm. I es pot practicar perquè és com un exercici. Llavors, jo ara mateix puc fer un... Això no em sortia de dins, sinó que era un exercici.
Ja, però tu ets una mestra amb això. Ja. Vale. Imagina que jo estic trist i no estic per provocar el meu somriure.
Bueno, doncs pues el truco bolígraf. Del bolígraf és sempre molt recurrent, que el tornem a explicar, l'hem explicat moltes vegades, però sempre va bé tornar a explicar, és agafar el bolígraf en horitzontal, ficar-ho a la boca, i al ficar-ho us adonareu que es dibuixa com un somriure a la boca. Llavors, aquest somriure li diu al nostre cap que estem bé, o sigui, n'hi ha estudis neurocientífics que això diuen que és veritat, i el nostre cervell comença amb tota la química de la felicitat, que hem dit que són les endorfines, dopamina, serotonina i oxitocina. Lògicament, si arribem al nostre riure genuí, encara serà més potent, però que sapigueu que si exercitem el riure, aconseguirem això, tota aquesta química de la felicitat.
I si tinc por? No és un examen, Alicia, però jo aprofito, ja que tenim aquí...
Per... La por és més de lo mateix, és a dir, primer adonar-nos d'aquesta por. N'hi ha vegades que és racional i n'hi ha vegades que és irracional. És a dir, si és irracional, de totes maneres, la por és una cosa bastant difícil de, diguéssim, de treure-la així de cop. Però si ens adonem de com tenim el nostre cos... és una petita pista per poder-ho modificar. És a dir, la por fa que ens encongim molt i també una mica de tensió. Depèn de quin tipus de por tinguem. Si és una por, jo què sé, escènica, doncs serà una mica diferent, no? Però hi ha persones que tenen por a moltíssimes coses, fòbies, tal. Pues, simplement modificant una miqueta l'actitud corporal, és a dir, agafem una posició així més correcta, més... N'hi ha una que expliquem molt, el Carlos i jo, que és la posició de què bé que estic. Què consisteix? En soltar els braços. Ara perquè no em veieu, però m'estic movent una miqueta, soltar els braços, buscar una postura còmoda, ja pot ser sentats o de peu, buscar la postura aquesta que diem... Respirem profundament i diem, que bé que estic, no? I que ens ho creiem, diem, que bé que estic, no? És com buscar l'energia aquesta de que bé que estic, tot i que no estiguem bé, vale? I és una posició que és aquesta, d'estar rectes, amb els ombros així com aixecats, el cap una miqueta aixecat, i llavors és recordar al nostre cos que aquesta posició és la de que bé estic. I pels matins, de la mateixa manera que busquem quina roba posar-nos, podem escollir aquesta posició del que bé que estic, que es pot posar a qualsevol moment del dia.
Llavors, ara canviem una mica el ritme de l'entrevista.
Sí.
Quin és el teu propòsit de vida? Ara que estem a l'estiu, que tenim temps, al passeig dels anglesos de Caldetes per passejar i mirant el mar, plantejar-te, no a aquestes hores del matí perquè està ple de gent a la platja, però sí més cap a la tarda, a més que hi ha molts xiringuitos. Quin és el teu propòsit? Perquè tu has evolucionat, no vas néixer de petita. Vull fer riure la gent, vull fer tallers de riure. Entenc jo que potser sí. Però vull dir, ara, amb la teva edat, que encara que ets una persona molt jove, quin és el teu propòsit?
Fixa't que sí que té a veure bastant amb quan era petita. I és que una vegada el meu pare em va portar a un centre on hi havia persones que estaven malaltes i em portaven al Nadal, per allò típic, no? Portar joguines o algun regal... I jo vaig veure persones que estaven molt tristes i jo em vaig quedar amb la idea de m'agradaria fer riure aquestes persones, o sigui, a canviar-los aquella emoció.
Per tant,
emoció.
Tu de petita no era molt conscient, ja podies provocar aquest canvi.
Sí, no era molt conscient de lo que estava sentint, però sí que sentia això, no? I això se'm va quedar sempre en allà. I va arribar un moment a la meva vida en el que vaig començar a buscar informació per formar-me en tot això. Perquè tenia jo la necessitat, o sigui, era una necessitat. Suposo que també per sanar-me jo a mi mateixa. O sigui, jo estava treballant una cosa que no m'agradava i jo deia, jo vull treballar en allò que em mou, en allò que em fa vibrar, no? I el que em feia vibrar era això. Llavors vaig buscar informació de pallasso d'hospital, de risoteràpia, vaig, afortunadament, a parar amb el jugar del riure i amb altres tipus de teràpies o no teràpies, vull dir, que tenien a veure amb el riure i en provocar amb això, que és una eina que tenim dintre. O sigui, ja no és fer riure els altres, sinó és explicar als altres que se n'adonin que tenen eines per poder riure i somriure i que és el millor que podem fer a la vida, perquè ens sana.
Ets feliç?
Jo sóc molt feliç, perquè es parla molt de la felicitat, però jo crec que la felicitat no és això de anem a una búsqueda, sinó és com transites el benestar. És a dir, jo, per exemple, considero que la felicitat és tenir una pau mental, no? Estar en calma i adonar-te'n que tot està bé. Allò que ve a la vida, tant sigui una cosa que no és molt bona o que és bona, si és una cosa que tu pots canviar, canviar-la, però si és una cosa que no la pots canviar, almenys acceptar-la. I llavors, viure en aquesta pau, en aquesta tranquil·litat, a veure, evidentment, no a tots els moments de la meva vida puc controlar això tant, no? Ja no és controlar, sinó és... Hi ha vegades que et venen coses a la vida molt fortes, no? Llavors, com hem dit, haig de transitar, doncs, el que em vingui, la tristesa o el que sigui. Però sempre adonar-nos de que la nostra actitud vers a les coses que ens passen és molt important.
Llavors, jo aquest estiu a tothom li faig aquesta pregunta i tots, la seva felicitat és aconseguir esbrinar quin és el seu propòsit de vida. Tu ets a través del somriure, altra gent que ens ha vingut és a través dels viatges, altra gent a través de viure en una autocaravana i fer tallers, però tots al final tenim que intentar descobrir, si podem, què és el que hem vingut a fer aquí. I això és el que al final ens aporta aquesta plenitud, quan estem alineats amb aquella feina que diuen que ens ha tocat vindre a fer aquí.
Jo diria que tots venim a la mateixa a trobar el nostre benestar.
Correcte.
El nostre benestar, i si nosaltres estem bé, els que estan al nostre voltant estaran bé.
Ara uns segons de publicitat i tornem amb Alicia Caso.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ara estem, o seguint estant, amb Alicia Caso, Ioga del Somriure, i per anar concluint, quins consells es pots donar per aquesta gestió del cos que ens beneficia el nostre benestar, la nostra felicitat, amb la nostra actitud positiva?
Bueno, pues jo diria, sobretot això, estar en l'observació de nosaltres mateixos, és a dir, de què pensem, què diem als altres, quina posició corporal tenim... Estar en observació de tot això ens ajudarà a poder modificar-ho. Si ens adonem de com estem, podem modificar-ho. Si no ens adonem, no prestem atenció en això, és molt difícil que puguem canviar tot això.
Vale, però, per tant, ja hem pres consciència. Ara, quins trucos que ens has estat dient amb aquest programa d'avui podem posar en pràctica?
Pues, sobretot això, canviar la posició corporal, és a dir, estar aixecats, inclús...
Esquena més o menys recta.
Esquena recta,
les
espatlles
relaxades. Ara ho estem començant a mover aquí a l'estudi.
Ens estem movent, inclús si voleu aixecar els braços en la posició aquella com quan fem una carrera i estem guanyant que aixequem els braços.
Vale,
aquesta és la posició,
De victòria.
Sí, victòria. Aquesta és una posició de poder que fa que estem bé, també. O sigui, que és una bona posició per canviar l'energia del nostre cos. Si ho proves ara, a mi m'està agafant com un cosquilleig de provar-ho, no?
És que a mi em fa vergonya fer-ho aquí dintre la... No sigui que passi el jefe i diré, estan fent el programa ràdio o estan jugant?
doncs, de veritat, o sigui, tot allò que puguem fer que el nostre cos... parli de coses bones, és a dir, la victòria, l'estirar-nos, el somriure, les espatlles rectes, el cap una miqueta aixecat, tot això farà que modifiquem les emocions, diguéssim, no n'hi ha emocions dolentes ni bones, però són aquelles emocions que ens poden danyar. Llavors, modificar-les.
I sobretot, tots els nostres oients, a partir d'ara, sisplau, sempre un bolígraf a la mà, o un tros de pal, si anem per la muntanya.
O un llapis.
Perquè això és un instrument bàsic que aquells dies que els tenim creuats, perquè sempre tenim dret, com has dit tu, Alicia, a tindre dies creuats, vull estar trist, vull tindre por, però és un element que ens el fiquem a la boca, aviseu, pares, mares, amics, parelles, que si porto un boli a la boca és que vull canviar la meva actitud, aviseu, perquè no es pensen el Jordi o l'Alícia què li passa, que va mossegant un boli, i pel carrer també. I després un consell que fa anys em va donar el Carlos, que d'aquí li enviem una forta abraçada, és
sí,
quan el semàforo estigui en verd,
sí,
para't. I digui al teu cervell que no vull entrar en automatismes i vull anar en compte del meu cervell. Proveu a veure qui és capaç, quan, però sobretot quan aneu caminant, amb cotxe no ho feu. Quan aneu caminant, quan veieu el semàforo en verd, que podeu passar, els petons poden passar, pareu-se. A veure qui dels nostres oients és capaç de fer-ho aquest estiu, que anirem més relaxat i sense tantes presses.
Molt bé.
Pues moltes Fantàstic. Gràcies, Alícia.
A tu, Jordi,
Alícia Caso, Ioga de la Risa, una abraçada ben forta i sobretot un bon estiu.
Igualment.
Amb un gran somriure.
Amb un somriure sempre, i tant.
Gràcies,
moltes
Alícia.
Moltes gràcies.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi, Jordi Carretero. Que acabin de passar un bon cap de setmana, bona tarda, i, sobretot, que aprofitin.